Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Answer, el teu programa de música Remember. Tots els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Answer amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Xxxt! Silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio.
M'agrada la tramuntana.
Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'Havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
Passen 7 minuts de les 10 del matí. Encetem aquesta segona hora amb la secció d'actualitat i avui la dedicarem a la nostra gent gran. L'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 1990, va proclamar l'1 d'octubre Dia Internacional de la Gent Gran. La comunitat internacional insta d'aquesta manera a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i segura. La finalitat d'aquesta jornada és difondre una imatge més positiva de l'envelliment. La Diada representa també una oportunitat per conscienciar la societat sobre l'estat en què es troba la gent gran i els desafiaments i problemes que afronta, així com per promoure accions apropiades per defensar-la i per respectar la seva dignitat i saviesa. Així que per conèixer de primera mà quines són aquestes necessitats i les seves problemàtiques, anem a Canal 20 Olèrdola, on ja està preparada de nou l'Ariadna Caballero. Bon dia, Ariadna, qui t'acompanya?
Ens acompanya la Mar Mateu. Mar, molt bon dia.
Bon dia.
Ets educadora social i actualment estàs treballant en un projecte de la Diputació de Barcelona, que en què consisteix?
El projecte es diu Serveis Socials Més a Prop. És una manera de que els serveis socials dels ajuntaments d'aquí a la zona del Penedès i Anoia puguin acostar-se més a la gent gran. La Diputació ofereix aquest servei als ajuntaments, els ajuntaments doncs, ho aprofiten. Llavors la meva figura consisteix en visitar la gent gran a domicili, fer-li una entrevista bàsica per detectar necessitats.
Amb aquestes trobades amb la gent gran, tu que tens l'oportunitat de trobar-te els nou d'una una casa, quines necessitats creus que té la gent gran que viu al Penedès o, si més no, en els pobles petits del Penedès amb la gent amb qui et trobes?
Clar, hi ha una diferència molt gran entre les necessitats de la gent gran en poblacions més grans i en zones més rurals, com pot ser el municipi de Castellví de la Marca, per exemple, que és un municipi molt disseminat i que hi ha moltes masies, no? Mm-hmm. Llavors, en aquests casos, en zones més rurals, sí que és veritat que el carnet de conduir, per exemple, que és una cosa com que nosaltres ho tenim molt... No, no li donem, o sigui, li donem molta importància, però quan ets gran em trobo molta gent que li han retirat el carnet i que es troba vivint en una masia sense poder-se moure. Sort entenen potser que la mateixa família viu a prop i li fa les compres més grosses o el que sigui, però en tot el tema de relacionar-se, baixar al casal de gent gran que ja està a la Múnia, per exemple...
Es queden aïllats.
Llavors, sí que és veritat que en molts casos, per sort, tenen família a prop, ja sigui perquè la mateixa masia o la mateixa casa doncs estan enganxades entre elles o perquè viu a prop i s'ho poden combinar, no? Però...
Aquí el servei de taxi a demanda, per exemple, que és una de les coses de transport públic que es comença a implementar, seria un punt important a tenir en compte, no?
Exacte. Nosaltres en les visites sempre hi ha una pregunta... que és què demanen, no? la gent com a persones grans, i en molts casos ens demanen això, un servei de taxi que en molts municipis ja hi és, uh-huh. que el propi ajuntament ja s'espavila perquè això existeixi, però taxi per, encara que sigui baixar al poble a comprar pa, que és algo que sembla mentida, però clar, hi ha molta gent gran i matrimonis i persones que viuen soles fins i tot que no ho poden fer.
Amb aquesta població dispersa que tenim al Penedès, doncs, que passa molt, no?, amb aquests nuclis petitons. A banda d'això, d'aquest tema del vehicle i de poder-se desplaçar autònomament, altres necessitats o altres situacions que la gent gran reclami o demandi o necessiti, vaja.
Uh-huh. El que ens trobem també molt és un tema d'infraestructura a nivell de mobilitat de la mateixa casa, no? Abans, per exemple, es feien moltes banyeres, no? El típic lavabo habilitat. Vas amb moltes cases que encara tenen la banyera. Ara potser és veritat que avui en dia ja no se'n construeixen de banyeres, però abans totes les cases feien amb banyera, no? Doncs aquest pas de la banyera al plat de dutxa, a la que tu preguntes a veure si tenen banyera o plat de dutxa per un tema de seguretat i tal, la majoria ja han fet aquest canvi, és a dir, s'han hagut de pagar un canvi en la seva casa de passar de la banyera al plat de dutxa, vale? I també és veritat que hi ha ajudes en aquest sentit. És a dir, hi ha ajudes per canviar de banyera a plat de dutxa i existeixen aquestes cosetes, però que sí que seria un altre tema bastant gran aquest de la banyera, eh? Perquè hi arriba una edat que depèn de com estigués físicament, la gent gran pues, igual li suposa molt d'esforç o molt de risc haver d'aixecar la cama i haver de posar-se dintre la banyera.
Això, mobilitat, tant per moure's d'un lloc a l'altre a fora de casa com a dins de casa,
exacte,
també, com aquí diu, no?
Exacte. Llavors hi ha l'altre tema clau, que és el tema més social, és a dir, amb això mateix de que dèiem, no?, de que et quedes aïllat, hi ha moltes persones grans que viuen soles, que se senten soles, i això també ho preguntem, és a dir, viu sola, sí, et sents sola, no?, que és un altre tema, perquè et pots viure sola, però és això, els fills et poden venir a veure cada dia, perquè et poden desplaçar de Vilafranca a la masia on tu visquis, però hi ha molta gent potser que tenen els fills a Barcelona, tenen els fills a Tarragona, tenen els fills a no sé on sigui, i són dones viudes o persones viudes que si viuen en una masia no poden ni saludar a un veí, que això també és molt important.
Clar, perquè viure en nuclis on te tens veïnat ho fa més fàcil?
Sí, tant. M'hi trobo que encara que sigui una barriada de quatre cases, però... quan preguntes si es relacionen, doncs et diuen en aquestes quatre cases que a cada tarda surten a fora a prendre la fresca o al carrer i entre ells es troben, no? Si encara que siguin poques cases, la gent gran busca aquest relacionar-se, aquest poder parlar amb algú, sí, tant. Hi ha molta gent que no ho pot fer.
En ciutats grans també és difícil trobar veïns coneguts de vegades per la gent que viu sola, vull dir que potser ens trobem que és complicat per qui viu en llocs molt disseminats, però potser també per qui viu en llocs molt poblats.
Clar, a veure, jo tenint en compte que faig aquestes visites per aquí al Penedès, les poblacions més grans que he fet ha sigut Sant Sadurní. Clar, en viure en ciutats grans aquí entra un tema de que trobes gent, potser a nivell social és més fàcil, però a nivell físic és més difícil, és a dir, comença a trobar blocs de pisos sense ascensor, no? Què fa una persona vivint en un tercer pis sense ascensor quan no pot baixar ni pujar escales, no? Cosa que, per exemple, en masies això no ens hi trobem gaire, sí que ens trobem que hi ha masies de dos pisos, però s'han pogut habilitar una habitació al pis de baix, per tant, viuen prou bé. Però te'n vas a Sant Sadurní i te'n vas a veure gent que viu això, en un bloc de pisos sense ascensor i que potser fa 2 anys que no pot sortir de casa.
Es diu aviat, eh?
Sí, sí.
Això sobretot pel que fa gent gran amb problemes de salut, amb problemes de mobilitat, no? que l'edat ja va afectant certes coses, però també en el sentit de valorar la gent gran i tenir-la en compte en el dia a dia, no? Allò de dir què passarà quan nosaltres siguem grans, som capaços d'imaginar-nos com serem quan siguem grans i valorem prou a la nostra gent gran, Mar, tu que hi tens contacte dia a dia?
A veure, a nivell de... o sigui, la bellesa, no? Penso que és un tema oblidat, la gent fins que no s'hi troba no hi pensa. Sí que és veritat que a través dels serveis socials i dels ajuntaments s'estan fent molta feina, doncs, per muntar activitats, perquè la gent estigui activa, perquè un envelliment actiu afavoreix també que després tingués una bellesa més saludable, tant físicament com mentalment, no? Es fan molts tallers de memòria. Jo quan vaig a fer aquestes visites regalo una carpeteta amb informació dintre de tots els serveis que hi ha per gent gran. Ara està molt bé perquè es fa allò de la teleassistència, que és el collaret aquest amb el botonet, que si els hi passa alguna cosa, doncs s'està cuidant, però s'està cuidant. O sigui, falta
la dependència, no, diguem?
Exacte, pel tema de la dependència. Però falta que la gent jove hi pensi, és com el tema oblidat, no? És com que no hi vull pensar, ja m'hi trobaré, no? La típica frase aquesta que fins i tot gent de 50 i de 60 anys encara no hi pensa, no? És el no hi vull pensar, no? Ja arribarà. Jo crec que n'hem de ser conscients i ens hem de començar a cuidar des de joves per tenir una bellesa saludable.
I que potser també fa uns anys els nostres pares cuidaven dels nostres avis, no? No sé si les generacions que ara en tenim 30 o 30 i tants som conscients de que potser hi haurà un dia que tinguem gent dependent i del suport familiar o veïnal que també cal en aquest sentit, no? Potser.
Sí, m'hi trobo molt que pot ser que hi hagi gent gran que tingui, no, això, una xarxa molt ben consolidada, els fills a prop i tot el que tu vulguis, però són fills que treballen, són nets que treballen, no? I potser estem parlant de persones que necessiten atenció, no les 24 hores, però necessita que algú les dutxi, que algú els hi faci el dinar, que els les ajudi a vestir, que els ajudi a incorporar-se del llit fins a la cuina, no? Jo què sé, cosetes d'aquestes que són puntuals en els moments del dia. Hi ha molta gent que no es pot pagar ningú perquè li vagi a fer ajudes, també estem parlant de pensions baixes, i per tant és un problema que no sé on acabarà, però és un problema, sí.
Hem d'acceptar que ens cal aquesta ajuda algun dia.
Exacte. Tenir aquest concepte de societat que uns ens hauríem d'estar cuidant els altres, no? Però clar, fins a quin punt és viable, fins a quin punt el sistema ens ho permet, aquesta és l'altra.
Marc Mateu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per totes aquestes reflexions que veus dia a dia en primera persona.
A vosaltres.
I completem aquesta secció dedicada a la gent gran anant fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui als estudis de Domenys Ràdio ens acompanya la Jerusalem Torra. Ella és gerent del Centre de Dia Matinada de Roda de Barà i una persona que sempre, o fa molts anys que la conec, està molt, molt implicada en el benestar de la gent gran. Molt bon dia, Jeru, com estàs?
Bon dia, Lourdes.
La Mar Mateu parlava de la solitud de la gent gran i això ho estàs vivint constantment al centre de dia.
Sí, és un cas, diuen que és l'epidèmia del segle, vale? Però ara et diré unes dates. Hi ha 300.000 persones a Catalunya majors de 65 anys que es troben soles, però una soledat no volguda, perquè hi ha moltes persones que escullen aquest camí, però hi ha persones que es troben realment molt soles. Sobretot ens trobem en aquests municipis com són del Baix Penedès o del Tarragonès, que la construcció del municipi ha sigut ampla i es troben amb urbanitzacions i que després no poden accedir, quan hi ha un grau de dependència, encara que sigui un 1, no poden accedir al municipi. I és quan ens trobem en casos molt greus, molt greus.
Creus que hi ha alguna solució davant aquests casos?
Bueno, solució que la gent, que els polítics, que la societat es consciència que tenim un greu problema amb les persones grans. Hem de fer de les persones grans una prioritat de país. Jo et dono moltes gràcies perquè últimament passen moltes dates desapercebudes, com són aquestes, com va ser fa poc el dia de l'Alzheimer, i et dono les gràcies, Lourdes, perquè dones veu a moltes persones grans amb pensions, sobretot en dones, amb pensions de 300 euros, amb pensions de 600 euros, que no arriben a final de mes, i que es troben en situacions de dependència molt greu, o persones que estan amb sociosanitarios, que acaben el tercer mes, i el tercer mes no tenen una casa adaptada per poder viure dignament, o familiars que cuiden de persones amb malalties com és l'Alzheimer, en casos també molt difícils, molt complicats, i que no tenen places de residència.
I abans de que entréssim en directe comentava una mica que és com que mirem cap a un altre costat, i és com al final, Jero, arribarem tothom en aquest punt, no? a ser gent gran, i haurem de necessitar aquestes coses, perquè també és veritat que tu i jo som més joves, la Mar també era més jove, però tard o d'hora arribarem, tindrem una pensió digna, no tindrem una pensió digna, si tenim fills es podran fer càrrec de nosaltres, o haurem de pagar 3.000 euros per anar a una residència on no sabem com ens tractaran.
Clar, és que hem de fer una reflexió i s'ha de fer una reestructuració amb el tema de la gent gran i amb el tema social. Hi ha casos, nosaltres, Lourdes, nosaltres som autònomes, diuen que no arribarem a les pensions, bueno, això ja des de que vivia el meu avi jo això ja ho sentia, però nosaltres quines pensions quedarà de 500 euros? Una residència que val de 1.900 a 2.500 i per accedir a una plaça pública, diu, mira, hi ha una, per accedir a una plaça pública, diré també uns números, hi ha 18.438 persones que estan en llista d'espera de places públiques.
Nosaltres 18.000 no
persones. 18.000
persones
a tota Catalunya.
De Catalunya.
Sí, només. Sí, això són dades oficials de l'ACRA.
I això com es resol? És a dir, per exemple, tu estàs demanant des de fa molts anys places públiques i no t'arriben.
No m'arriben, perquè es van donar fa dos anys, es van donar perquè deien que ja hi havia, per la reestructuració que hi havia, però jo, o sigui, nosaltres tenim un centre de dia i tenim una capacitat de 20 persones, ara en tenim 21 perquè van per torns, aquestes persones totes tenen un grau 1, un grau 2, no s'apunten a accedir a una plaça pública per la senzilla raó que quan els hi arriba el moment, que pot ser d'aquí un any o d'aquí 9 mesos, els hi fan marxar a un altre centre de dia, que no és del mateix municipi. Com dirigim amb aquestes persones, per exemple, a Montcreixell o a Tarragona? Per això no hi ha aquesta llista d'espera que és real, però existeixen. Hi ha molta mancança de recursos. Nosaltres també treballem amb el sector dels domicilis i ens trobem amb persones que amb un grau 1 els hi donen 3 hores a la setmana de neteja o d'atenció personal. En 3 hores a la setmana no podem cobrir una necessitat o un servei d'una persona gran.
Tu, a més, piques molta pedra quan vas a la Generalitat, al Parlament. Ets una persona que pica pedra, que ets insistent per tal de que els polítics que ens governen facin cas. Però sempre et trobes, o de moment fins ara t'has trobat la mateixa resposta, és a dir, silenci, o directament ja ho mirarem i es queda en un calaix, no sé si per sota de tot o fan el paripé.
Sí, que si pico pedra, em poden dir la minera. Al Parlament jo no sé quantes vegades he anat, a la Generalitat un tanto de lo mismo, a l'Ajuntament de Barcelona també m'he dirigit, jo a tots els estaments, al sector de benestar social del Tarragonès, però diuen que no, que s'han fet els números i que no es poden donar places. Jo moltes vegades penso que la gent o tomba, després una altra vegada, ara com que estem sempre en pressupostos, prorrogats, que ja no sé quant de temps portem, és com si hi hagués una vida paral·lela, que és el sector social i el sector de la política, i no van amb la mateixa línia, i com tot es paralitza amb la política i no es donen places gratuïtes perquè els pressupostos estan frenats i contínuament estem d'eleccions i tot es paralitza.
I clar, i una de les coses que més es paralitzen és el tema de la gent gran.
Sí, és el tema del sector de la gent gran. Sí, tant, sí.
És a dir, que ens trobem una problemàtica que cada vegada serà més gran, perquè tots anem cap a aquesta franja d'edat i ens trobem sense recursos.
Clar, i cada vegada hi ha més persones grans, i hi ha un envelliment que tenien que estar orgullosos, perquè som Catalunya és un puesto on la gent dura fins als 100 anys, cada vegada hi ha més longevitat, però no tenim recursos. Ara resulta que des de la Generalitat, mira, fa dos anys el que estava de moda era donar suport a les residències, em sembla molt bé perquè tots els recursos són viables. Ara resulta que des de la Generalitat diuen que el recurs que ha de ser el més eficient, i és tot correcte, perquè que una persona ha d'envellir a casa seva i amb el seu entorn i ha d'envellir com un vol. Diuen que és que hem d'estar amb el seu domicili fins l'últim moment, i les residències han de ser l'últim lloc on s'ha d'anar. A mi em sembla correcte, però amb les ajudes que estan donant amb la gent gran dependent és impossible. Un grau 1, 3 hores a la setmana, un grau 2, 4 hores a la setmana. Amb això no podem assolir. Hi ha persones en cadires de rodes que no poden sortir al carrer, que no poden anar als metges.
No tenen el que deia una mica la Mar, no tenen ascensor, per tant es queden durant X anys allà sense sortir, sense veure ningú, per tant això el que fa és marmar la seva qualitat de vida.
Clar, hi ha persones que estan molt soles, hi ha moltes persones amb depressions. Jo no ho sé, jo arribo a pensar, jo no sé si és que es pensen que sortirà la pòcima aquesta de l'eterna joventut, però jo m'agradaria, els polítics no arriben a peu de carrer. Mira, nosaltres quan arriba des de l'empresa, vale, amb la meva companya la Lídia, quan arriba els Nadals, nosaltres fem una petita panera i anem a tots els domicilis. Jo els convidaria a aquest any a acompanyar-nos, per almenys amb uns quants domicilis. Veuries la realitat, perquè un centre de dia és molt diferent a el que es viu en un domicili. Però hi ha realitats molt surreals. Persones que no surten de casa fa mesos perquè no tenen ascensor, perquè no poden baixar les escales. Persones que no parlen a ningú, que no tenen un suport familiar. Després és un altre. Jo amb això també batallo moltes vegades. Les persones grans desconeixen i no tenen informació de lo que són els recursos socials ni el circuit. Les persones grans no saben que hi ha una llei de dependència que poden accedir. No hi ha molts ajuntaments que tenen un hola bon dia, com és el cas de Creixell i a Roda de Barà. Hi ha molts municipis que això treballen. És com si tinguessis que anar muntant en caixos i tens que anar a buscar tots els recursos. A Torredembarra hi ha un programa molt maco que el fa des de Càritas, que fan l'hola bon dia, donen suport, fan tallers de memòries gratuïts. I això la gent gran no arriba a la informació, no s'entera d'aquestes coses.
I a banda, si s'entera, el procés és tan engorrós, sí, burocràticament, clar, que a més no. És a dir, potser han d'anar a 40 llocs, ni tenen les ganes, ni tenen els ànims, o directament no poden.
Clar. Tu imagina't un matrimoni i amb les cabretes marmades, 80 i pico d'anys, que tenen que tramitar la llei de dependència. Quan et toca l'hora assistenta social, que perquè fan molta feina, doncs et pot trucar d'aquí un mes, d'aquí dos mesos. Es comencen a mobilitzar tots els papers. D'aquí, després tens que anar cap a primària. A primària tenen que tornar a omplir els papers. Després tens que anar cap als bancs. I si hi ha un no, o sigui, si la persona no és espavilada o hi ha un suport familiar, és impossible que la persona gran acabi de fer tots els papers. Jo també demano que tindria que haver una finestra única on tots els serveis, ara que està tot tan motoritzat i que es fa tot per internet, per què no es fa una finestra única des d'assumptes socials a resoldre tots els problemes, que són de la dependència, els problemes del metge, i va tot en un mateix puesto. I és molt impossible, hi ha molta gent que ho desconeixen. Tu vas a primària, jo acompanyo moltes vegades els avis a fer el sintron, que això és un món, lo del sintron és un món. I et trobes allà amb 20 persones i veus persones que tenen problemes hasta de caminar, i jo sempre els pregunto, ¿ustedes conocen que hay la ley de dependencia? I la gent ho desconeix totalment, perquè la gent gran encara relaciona el que és assumptes socials amb pobresa, i moltes vegades els hi fa molta vergonya anar.
Clar, perquè és similitud de si vas a serveis socials, sí, és perquè no tens diners, no tens recursos, per tant, vergonya de que potser han estat cuidant-se de la casa, quan parlaven de dones, sí, cuidant de la casa, cuidant de l'home, i resulta que els hi queda una pensió, i és com, ai, quina vergonya que la gent no pensi, sí, no? Encara hi ha aquest tabú.
Sí, i un dels sectors també en gent gran més perjudicat és el de la dona. La dona està tota la vida al cuidador de la casa, no ha treballat, i et trobes amb unes pensions de 300 euros. En 300 euros on t'han d'anar?
Sí, no poden, és que no podrien ni menjar quasi, és a dir, si posem el menjar, el llum i l'aigua, ja no comptem que hagi de pagar un lloguer. Sí. Tu creus que, ja per finalitzar, que es sí, queda pocs segons, creus que l'opció seria, em sembla que ho vam parlar l'any passat, que hi havia pisos on, en comptes de ser un centre de dia, que puguin conviure X persones de gent gran i així, vulguis que no, potser estan millor.
O això seria el futur.
Aquest seria el futur.
Això seria el futur. A Vilafranca hi ha uns blocs de pisos, pisos en serveis que li diuen, i les persones viuen allà, comparteixen el que són les zones comuns, com el New World que s'està portant ara molt ara. Això seria fantàstic, fantàstic. Però clar, s'ha de treballar, ha d'haver un bon programa d'assumptes socials, ha d'haver unes bones polítiques i, bueno, i bona voluntat.
Doncs ens quedem amb aquesta bona voluntat. Avui, Dia Internacional de la Gent Gran, no oblidem que aquesta data podria ser cada dia. Malauradament sempre els dies mundials són X dies. Moltíssimes gràcies, Geru, per la feina que fas i
gràcies,
esperem
Lourdes.
Que els polítics facin cas i per fi acabin mirant el que realment és important.
Moltes gràcies, Lourdes.
Moltes gràcies.
Gràcies a totes dues. Són 11:15, notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim parlant d'ocupació i formació.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Neus Lloberes i Martí Sistaner es disputen la presidència de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. L'empresària i exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, i el president actual de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Martí Sistaner, es disputen aquest vespre la presidència de l'entitat. Els més de 900 socis de la federació estan convocats a una assemblea general per decidir-se entre la candidatura de renovació que lidera Lloberes o la candidatura continuista de Sistaner en exercici del càrrec des de l'any 2016. Els comicis serviran per escollir la nova junta que ha de comandar l'entitat fins l'any 2023 i seran els primers des de la fusió d'ara fa dos anys entre l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf i la Unió Empresarial del Penedès. La candidatura de Lloberes té el suport d'una trentena d'empresaris de les tres comarques que integren la FEC. A més, també compta amb el suport del fins ara president adjunt de la patronal, Santi Carda. De la seva banda, l'actual dirigent de la federació, Martí Sistaner, presenta una llista que té per objectiu capitalitzar l'esforç d'aquests darrers anys per consolidar la FEC, que ara mateix assegura és la quarta associació empresarial de Catalunya.
Seguim a Ràdio Vilafranca explicant-vos que la capital de l'Alt Penedès s'ha despertat a toc de matinades per recordar l'1 d'octubre. Com ja va passar l'1 d'octubre del 2017 i l'any passat, a les 7 de la matinada, unes 300 persones s'han concentrat a la plaça de la Vila de Vilafranca i acompanyades per un grup de grallers i timbalers han iniciat un recorregut pels carrers del centre amb el toc de matinades habitual de la Festa Major. Aquest ha estat un dels actes promoguts per l'entitat Tot República, que des del dimecres passat ha estat organitzant la segona setmana de la República a Vilafranca. L'últim acte serà aquest vespre amb una concentració acompanyant els músics per la llibertat al Parc 1 d'octubre a la nova zona enjardinada de cobertura de les vies del tren. I us parlem ara de la concentració contra el canvi climàtic a Sant Jaume dels Domenys, que va ser un èxit. Ens ho explica Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia. El passat divendres es va fer la concentració contra el canvi climàtic a la Rambla de Sant Jaume per lluitar contra el canvi climàtic dins els actes del moviment Fridays for Future. Els impulsors Enar, Abril, Dunia i Aleix, amb la col·laboració dels seus companys de l'escola i les famílies, van fer un petit recorregut per la Rambla amb crits de Volem un futur i Fora plàstics per conscienciar tothom de la importància de no utilitzar tants plàstics i cuidar més el nostre entorn. Els nens i nenes anaven carregats de pancartes amb missatges destinats a reflexionar. Van llegir un manifest en català i castellà i al final de tot l'acte es va proposar a tots els assistents enganxar un gomet en una pancarta on es veia un planeta sa i un de malalt. Els participants havien de posar un gomet al planeta que volen en un futur.
Gairebé 500 persones han participat aquest dissabte en la tercera edició del Mojatast. Raimon de Carac, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Ateneu Mogenc ha fet una primera valoració molt satisfactòria de la celebració aquest dissabte al vespre de la tercera edició del Moja Tast. El propòsit de l'entitat era aquest 2019 consolidar aquesta fira gastronòmica local i si es valoren les dades l'objectiu està plenament assolit. S'estima que han estat gairebé 500 les persones que en un moment o altre s'han donat cita a la plaça de l'Església entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit aquest dissabte. Van haver franges horàries on fins i tot no va quedar cap cadira lliure i alguns assistents van haver d'esperar torn per poder seure. Aquest any també es van exhaurir les existències dels productes locals que s'oferien a mesura que s'arribava al final de la jornada. Un altre aspecte a destacar va ser la millora de l'organització de l'esdeveniment, que va permetre un funcionament molt més fluid malgrat l'increment d'assistents. Tant la música del quartet Interplay com el taller de circ en viu i riu van tenir també molt bona acceptació.
I acabem a Bellver Ràdio. Els equips de futbol calafellencs de tercera catalana sumen punts. En té més detalls David Canto. Bon dia.
El Calafell va sumar un triomf treballat davant el Torredembarra que va acabar en un 2-1 mentre que la Unió Esportiva Segur es va endur un punt del camp de Llorenç del Penedès. El Club Futbol Calafell que jugava a casa va remuntar un gol advers del Torredembarra que s'havia avançat al minut 5 per mitjà de Montserrat, una reacció que va arribar a les acaballes del partit i amb gols d'Adrià Vargas i de Ricardo Ruiz. Els verds sumen un total de 7 punts i segueixen a la zona mitja alta de la classificació. De la seva banda, el Club Futbol Llorenç va trencar la ratxa de victòries de la Unió Esportiva Segur, que malgrat tot va acabar rescatant un punt fora del municipal. Els gols van arribar abans del descans. Al minut 1, Repiso donava l'avantatge als locals i Castellet en pròpia porta posava l'equilibri al marcador. Els blau i negres segueixen als primers llocs de la taula i acrediten 10 punts en 4 jornades.
Penedès en xarxa.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges d'11 a 12 del matí.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat.
012. La Generalitat al teu costat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva. Wanna move your body to the house beat. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky i cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Dancer, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdola, 77.0 de la FM. Come on now, come on, feel it.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
El Penedès en xarxa tornen les trobades mensuals en forma de col·loqui, de tertúlia sobre l'ocupació i la formació en col·laboració amb el Servei d'Ocupació i Formació de Vilafranca. Helena Rialp, responsable de l'Oficina Municipal de Treball, bon dia, ben tornada.
Bon dia, gràcies, Silvia.
Com està resultant aquest inici de curs?
Doncs bé, amb aprovacions de cursos recents i amb moltes activitats per encarar aquesta recta final de trimestre i d'any, i per tant, doncs, amb novetats us portem aquest mes.
Ara en parlarem, just s'han aprovat els cursos de formació ocupacional per aquest curs 19-20 i sempre esteu a l'espera amb candeletes, amb tota la feina a punt per començar tota màquina, no?, quan arriba aquesta aprovació.
Sí, exacte, sempre això, no?, estem pendents d'aquestes aprovacions des de les diferents entitats que ens subvencionen aquests cursos de formació ocupacional, i cada any a vegades ens varia els mesos, però enguany ja tenim aprovacions fetes i per tant podem ja, doncs, anunciar aquestes programacions d'aquests cursos que iniciarem properament.
Va prou bé, no?, perquè coincideix si fa no fa amb l'inici de curs oficial.
Sí, 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 això està molt bé, perquè nosaltres a vegades destaquem per anar sempre fora de temps i començar cursos al desembre, al gener, i per tant l'any que ens coincideix també en època més lectiva escolar, també, doncs, per la gent és una manera, doncs, d'anar amb una roda més exactiva en tots a la vegada i ens permet nosaltres també organitzar-nos de manera diferent.
Sí, perquè el setembre, octubre, aquest inici de curs escolar ens marca a tots, és una mica el moment de fer bons propòsits, de reprendre coses, d'engegar coses, és una cosa mental, però funciona.
Sí, 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 moltíssim, és més, nosaltres en el sector on estem, això de que l'any comença al gener i que els propòsits es fan al gener, nosaltres al setembre ho veiem moltíssim, quasi més que a finals d'any, perquè... Bueno, no hem d'oblidar que el calendari escolar, setembre, juny, bueno, marca molt la resta d'activitats també socials i formatives, laborals, i és cert que la gent acaba les vacances a l'agost i a primers de setembre, doncs, ja tenim molta demanda d'informació preguntant per aquestes noves activitats.
És un inici de curs intens, doncs. Fem un cop d'ull a l'agenda i ens expliques què està a punt de començar.
Doncs, properament, a nivell d'agenda, tenim un taller que es farà el dia 15 i 16 d'octubre, que té una durada de 2 dies, els horaris són de 2:15 a 2:45 del migdia, i és un taller molt breu formatiu que porta per títol "T'apuntes a fer un escape room". A propòsit d'aquesta activitat és descobrir una mica les competències professionals dels participants i alumnes que realitzin aquesta formació.
Tot jugant, potser.
Exacte, a través d'una dinàmica molt diferent a la que ho fem habitualment. És uns tallers que portem a terme a través de la Diputació de Barcelona i conjuntament amb l'Ajuntament. I bé, durant l'any en fem 3-4 i la veritat és que tenen molt d'èxit i ens permeten treballar, doncs, això, no?, el món laboral, formatiu, competències professionals des d'òptiques i punts de vista molt diferents. Per tant, bueno, es preveu interessant. Per la inscripció a aquest taller o a qualsevol altres cursos hi ha la nostra web del servei, que és ocupació.vilafranca.cat. A través de l'apartat de formació, allà hi trobareu tots els cursos que estan en línia en el moment i a través dels quals podeu fer la preinscripció a aquests cursos. Després, també com a novetat, tenim una altra formació en format pastilla complementària formativa d'unes 50 hores que porta per títol "Curs d'elaboració d'entrants i postres". És una formació adreçada a persones que ja tenen experiència mínima en l'àmbit de cuina o hostaleria i volen una mica perfeccionar, doncs, aquests coneixements i aprofundir sobretot això en els entrants i postres. És una formació que també està prevista que inici ara a mitjans d'octubre, 14 d'octubre, 20 d'octubre aproximadament, i també la preinscripció, igual que l'anterior, doncs, a través de la nostra pàgina web. I després, per últim, recordar a tots els joves que encara hi ha places disponibles pels 2 PFIs que portem a terme des de la FACINA, que és un és el d'auxiliar d'hoteleria i l'altre l'auxiliar de perruqueria i estètica, que encara hi ha alguna plaça disponible. Per tant, joves interessats en realitzar aquestes formacions poden adreçar-se directament a la FACINA i preguntar o per la Rosa Esteban o l'Aroa Murciano, que són les dues coordinadores que porten aquests programes formatius, que els explicaran i els informaran del funcionament d'aquesta formació.
Avui centrarem la tertúlia, el col·loqui, al voltant dels cursos de formació ocupacional que han estat aprovats i que aniran començant progressivament, i del CEFET, que també comença curs, aquest programa de simulació d'empreses. Amb quines convidades, Helena?
Doncs ens acompanyen la Marta Escofet, que és la coordinadora de cursos de formació ocupacional, la Dolors Carbó, coordinadora del CEFET, i ens acompanya també avui la Montse Hernández, que és una alumna que va cursar el CEFET l'any passat i ens explicarà una mica doncs, la seva experiència tant en la part més formativa com després en les pràctiques, en l'estada en empreses on va estar. Bon dia a totes.
Bon dia.
Benvingudes. Gràcies. Al Penedès en xarxa a totes.
Gràcies.
Obrim el foc amb la Marta perquè tenim calents l'aprovació d'aquests cursos de formació ocupacionals. Ens expliques quins seran, quins impartireu?
Sí, doncs enguany ens han aprovat 4 cursos de formació ocupacional. Són cursos que t'acrediten un certificat de professionalitat. Llavors, el primer que iniciarem serà el certificat de professionalitat d'elaboració de vins i licors, que ja hi ha diverses edicions que l'hem dut a terme. La previsió d'inici és a finals d'octubre, el 28, i són unes 640 hores de curs. Llavors, aquest curs és un curs de nivell 2, és a dir, com a requisit mínim d'entrada s'ha de tenir un nivell d'ESO, d'educació secundària obligatòria o equivalent, i bueno, les ocupacions de llocs de treball que pot ofertar és de bodeguer, d'elaborador de tant de caves, de vins, també es toca el tema de licors. Una miqueta seria conèixer tot el procés de l'elaboració, des de que hi ha la vinya fins que hi ha l'envasament i el condicionament de la beguda.
Si es continua ofertant, vol dir que hi ha una demanda.
Sí, hi ha demanda i a més és un curs que la inserció és bastant alta. Pràcticament arriba a quasi el 100% cada any. L'alumnat que cursa el curs d'elaboració de vins i licors normalment sempre acabem de cara a juny, juliol, i llavors quan comença la barema quasi tots, pràcticament tots, acaben amb feina. Després, un altre curs que farem serà operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Aquest és un curs de 470 hores i està previst l'inici aquesta tardor, cap a finals d'aquest any. És un curs de nivell 1, és a dir, no hi ha cap requisit acadèmic d'entrada, i bàsicament és un curs d'administratiu auxiliar, és a dir, un nivell bàsic de teleoperador, recepcionista, auxiliar d'oficina, d'arxiu, un nivell bàsic. I finalment, els altres dos cursos que farem és el curs d'activitats auxiliars de magatzem. En farem dos, és a dir, ofertarem el doble de places per aquest curs, perquè sempre hi ha molta demanda, i es duran a terme de cara ja a l'any vinent. Un començarà el mes de febrer i l'altre el mes de març. Aquest curs d'activitats auxiliars de magatzem són 250 hores i bueno, és un curs bastant demandat perquè també hi ha una part de carretilla lavadora. Llavors això et permet acreditar-te com a portador del carnet de carretoner o carretonera i bueno, doncs és un curs que té bastanta demanda.
Podem dir quins són els requisits generals, a banda dels específics, acadèmics, que ja ens has anat comentant?
El requisit bàsic és que la persona estigui inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya. Majoritàriament és per persones que estan a l'atur, però també alguna persona que estigui treballant i vulgui millorar el seu lloc de treball i estigui inscrita al SOC com a demandant, com a millora d'ocupació, també pot optar a realitzar aquest curs. Les inscripcions estan obertes i la persona que es vulgui inscriure ha d'entrar a la pàgina web del servei, que és ocupació.vilafranca.cat, i fer la inscripció.
Online?
Online, sí.
És fàcil?
És fàcil, sí. És entrar a la web, a la mateixa entrada, a la home, diguéssim, l'entrada principal de la web, hi ha un banner que posa preinscripció de cursos de formació ocupacional, és clicar allà, i llavors ja et surt doncs, preinscripció 2019-2020 i ja tries el curs que vols inscriure't.
I a partir d'aquí, quin procés segueixen
a
aquestes
d'aquí,
persones?
A partir d'aquí, a nosaltres ens arriba la inscripció, fem un correu de confirmació de la preinscripció, fem una xerrada informativa del curs i a partir d'aquí comença el procés de selecció amb una entrevista individual de les persones interessades.
I què prima en aquesta selecció?
Doncs, bueno, primer de tot que tinguin els requisits bàsics, I bueno, en l'entrevista mirem tant el currículum, l'experiència, el perfil de la persona, el curs que més li pot anar bé o que més possibilitats té d'incorporació al món laboral després, i bueno, també sobretot la motivació, les ganes i les ganes de voler fer el curs, que també és molt important.
Per nosaltres és important el compromís,
sí,
no, Marta?
Sí, sobretot el compromís.
Són poques places les que tenim en la majoria de cursos, tant els que tenim en format més pastilla formativa com CEFET, com FOAP, i és important, no?, que queda molta gent fora perquè realment hi ha demanda, llavors sí que demanem, no?, que la gent que realment s'apunta al curs és perquè realment
perquè
el vol aprofitar
ganes.
I en aquest moment sent que l'ha de fer, no?, que una mica ens aporta aquest compromís. Després, evidentment, quan tenim alumnes que es poden insertar o trobar feina abans que acabi el curs, doncs fantàstic, no? Vull dir que això no és motiu, però sí que és important aquest compromís i ganes de fer la formació.
No hem parlat d'edats en cap moment. Són diverses en funció
qualsevol
del curs?
Qualsevol persona que estigui en edat de treballar, és a dir, des dels 16 fins als 65. Majoritàriament sempre tenim gent a partir dels 18-20 anys, perquè per més joves, com que tenim programes específics, com el PFI, que actualment, com ha dit l'Helena, encara hi ha places, sempre anem cap a una franja més de 20-20 i alguna cosa, i ja cap als 50, quasi 60. Ens movem en aquestes edats.
També hi ha aquest segment de 50, 50 i escaig,
sí,
que després
també.
De molts anys, tota la vida treballant, es troben a l'atur.
Exacte.
Que no els faci vergonya o...
No,
no
i tant,
no, i
són,
recança.
Són perfils que en aquest moment es poden trobar a l'atur, després d'estar 20 anys, 30, treballant a la mateixa empresa, i per tant per ells és una situació... doncs gens fàcil, no?, perquè han de readreçar el seu camí professional amb tota una experiència i bagatge darrere que ja duen i que és important tenir en compte perquè ja tenen moltes competències professionals i habilitats ja molt treballades. Per tant, és una franja d'edat que nosaltres amb la qual treballem, que estan en cursos formatius i que estan en programes d'orientació una mica per reemprendre aquests últims anys professionals que els queden, però que són necessaris.
Dolors Carbó, parla'ns del CEFET, d'aquesta preinscripció. Quan comenceu curs?
Bé, el CEFET està previst, o el curs d'activitat de gestió administrativa està previst per d'inici el dia 18 d'aquest mes d'octubre, o sigui que ja estem ja ocupant les últimes places que ens queden. Per tant, sí que faig un reclam a aquelles persones que us vulgueu animar a fer el curs i que us vingueu a apuntar el més aviat possible. En principi aquest any serà el 33 anys que es fem el CEFET, ja és una bona col·lecció de...
Bon bagatge.
Sí, sí. I el que ens diferencia una mica aquest curs d'altres cursos és la seva metodologia. Al tenir una metodologia de la simulació, que després ja us ho explicarà la Montse, és aprendre fent, i això és molt important perquè l'alumne veu el que fa, l'error que fa i com s'arregla aquest error, i això és important. Són cursos, no vull oblidar que són cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat. I el CEFET està dins d'una plataforma o dins d'una fundació que es diu Inform, que allà hi som tots els CEFETs de Catalunya. Per tant, aquesta metodologia de simulació ens permet fer accions comercials entre un CEFET i un altre. Aleshores, també estem dins una xarxa d'empreses simulades a l'Estat espanyol, que són unes 300 o 300 i escaig en aquest moment, i alhora estem tots els CEFETs dins una xarxa que es diu Europen a nivell d'Europa per poder també comercialitzar amb centres o amb diferents empreses simulades, evidentment, de diferents països, i així podem fer tota una connexió, internacionalització comercial, que això és important, que l'alumne vegi una miqueta més la documentació administrativa que es fa servir quan es treballa en tercers països i en Unió Europea. És prou important.
Al finalitzar el curs, els alumnes obtenen el certificat de professionalitat d'activitats de gestió administrativa. Quines tecles toquen, quins departaments de l'empresa coneixen al llarg del curs?
És un certificat de professionalitat nivell 2. Són, que no hem parlat d'hores, són 840 hores presencials que fem al CEFET, i un cop acabat aquestes hores es fan 80 hores de pràctiques amb una empresa real de la comarca. Pot ser que l'alumne faci les pràctiques o no. Si l'alumne un cop ha acabat la part presencial i ja s'ha derivat a feina, pot demanar una exempció d'aquestes pràctiques, si no pot fer les pràctiques tranquil·lament, que és una via d'entrar de, al món laboral. Pel que em deies, el curs té diferents mòduls formatius. Un que és el d'operacions administratives comercials, que ja es veu tot el tema d'atenció al client, compres, vendes nacionals i internacionals, la logística de l'empresa, el màrqueting, també es treballa tot el tema de les xarxes socials. Hi ha una part que fan de tesoreria, gestió també auxiliar de personal, és a dir, tot el que consta, tot el que implica un treballador dins de l'empresa, contractes, altes i baixes, nòmines, tot el tema de comptabilitat, gravació de dades, que és la rapidesa amb el teclat, i la part ergonòmica, al moment que tu estàs treballant en una oficina tantes hores, la gestió d'arxius i ofimàtica. Ofimàtica treballem en entorn Windows, per tant es treballa el que és el Word, l'Excel, la base de dades, el PowerPoint, tot una mica el que implica l'entorn de Windows.
La Montse Hernández és exalumna del CEFET i va realitzar les seves pràctiques a l'assessoria Rovira.
Sí.
Primer parles d'aquestes 840 hores de classe a l'empresa simulada, com van ser?
Perfecte, o sigui, no m'esperava jo que el curs fos... És un curs molt dens, com ha comentat la Dolors, en el qual n'hi ha molt de temari, toques moltes tecles, al principi és una mica complicat perquè no et veus capaç, però tenim aquí un equip docent que t'ajuda moltíssim, t'ho fa molt fàcil i el temps passa ràpid. En 6 mesos que dura el curs dona temps a aprendre o a assolir almenys tots aquests temes que estan dintre del temari, que al final converteixes com a propis. És un plaer haver fet aquest curs.
Com és això d'aprendre per simulació?
Per simulació, fàcil. T'ho posen molt fàcil, perquè tens una part teòrica que t'explica molt bé el sistema de feina, i després tens la possibilitat de posar-lo en pràctica, que és, tens el contacte amb altres CEFETs, amb el tema de l'Infor, que fas les compres, ventes, qualsevol gestió administrativa que puguis tenir fora, o sigui, en una empresa real, o tens dintre del curs. És important a l'hora d'incorporar-te al món laboral.
L'empresa simulada es diu Remy Vi, o sigui que toquem el sector de vins, caves i tot això, a nivell simulat en un hora de territori.
Sí, home, per suposat.
Això, sí.
I com va ser l'experiència a l'assessoria Rovira, a les pràctiques?
Per mi un repte. Mai havia fet, sempre he fet temes comercials, compra-venta, atenció telefònica, mai havia tocat el tema de comptabilitat i m'ha agradat, tinc que reconèixer que m'ha agradat molt.
Sí, els números t'agraden?
Sí, ha estat molt bé. El tema de les pràctiques tenim que tenir en compte que són 80 hores, el temps passa molt ràpid, més a la nostra edat, ja hem passat dels 20 anys, i començar a fer coses noves és un repte, no deixa de ser allò, però és molt, molt enriquidor el poder fer. M'he sentit molt, molt arropada, o sigui, he tingut... gent molt preparada al costat i m'ho han fet molt fàcil. T'ho fan molt fàcil.
A qui creus que li pot funcionar passar pel CEFET, per reciclar-se?
A tothom. No n'hi ha de, no crec que sigui un tema de que estiguis treballant o no, sinó necessites formar-te, la vida necessita reciclar-te, si no et quedes una mica enrere. N'hi ha moltes coses a nivell de xarxes, a nivell informàtica, que necessites a diari i que ja ha passat un temps. Nosaltres no el teníem, aquesta informació, i sí que és d'agrair el posar-te una miqueta al dia.
Quins plans tens, Montse?
Ara he acabat les pràctiques, les 80 hores de rigor que tocaven per acabar el curs. Buscar feina en el sector de gestió administrativa a la zona I poca cosa més. De moment he començat un curs de català en el qual estic també molt encantada, estic molt agraïda de poder fer aquest curs. I res, és reciclar-me i continuar buscant feina.
Estàs animada?
Molt, molt.
Gràcies per explicar-nos l'experiència. Molta sort.
Moltes gràcies.
També agraïm a la Marta Escofet, a la Dolors Carbó i a l'Helena Rialp que ens hagin acompanyat en aquesta primera tertúlia. D'aquí un mes ens retrobem, Helena.
Ens retrobem, i tant.
Gràcies, bona setmana.
Gràcies. Igualment. Igualment.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.